A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.
Quan pensem en pirates, viatgem al Carib i a l'època moderna. El cert, però, és que la pirateria al Mediterrani serà una constant tant durant l'antiguitat com durant els segles medievals. A mesura que les xarxes comercials arreu del Mediterrani comencin a enfortir-se a partir dels segles XII i XIII, la pirateria i els atacs marítims prendran una importància cabdal en la relació de forces de les diferents potències del moment. Així, els poders mediterranis no dubtaran en organitzar les seves pròpies xarxes de corsaris per tal de defensar els seus interessos al mar i entorpir els dels seus competidors. Aquesta setmana, a les portes de Troia, ens endinsarem en el fascinant món de la pirateria i els cors medievals per tal d'entendre millor el seu funcionament. Benvingut al món dels pirates medievals. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui, per parlar de la pirateria al Mediterrani durant el segle XIV. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
Bones, què tal?
Alberto, hi havia molts corsaris i molts pirates al Mediterrani medieval?
Sí, de fet, corsaris, pirates al Mediterrani n'hi ha hagut sempre. És una constant, és un mar on l'activitat pirata i l'activitat corsària són constants. No? Ja en l'antiguitat, certes zones del Mediterrani tenien fama de ser caos de pirates. No? I el món romà, per exemple, també haurà de combatre durant molt temps amb aquestes incursions de pirateria. Durant l'edat mitjana això no millorarà, bàsicament perquè el sorgiment i l'expansió de l'islam també trencaran la unitat política del Mediterrani. No? El Mediterrani deixarà de ser un mare nostrum, com deien els romans, a ser un mar compartit. No? La part occidental i nord, en mans més o menys, anirà canviant en mans cristianes, i la part sud-est en mans islàmiques. Això ja generarà que el Mediterrani deixi de ser un mar de contacte a una frontera. No? El mar és una frontera oberta. I en aquesta frontera, la pirateria, corsarisme i altres formes de rapinya d'activitats econòmiques i d'activitats bèl·liques tindran una llarga durada. No? Pirates des del nord d'Àfrica, des de Sicília, no? des de Marsella, pol·luraran pel Mediterrani. A la baixa edat mitjana, amb el sorgiment i potenciació de les xarxes comercials, no? Tots pensem, no? La Marina Catalana, el comerç a llarga distància, no? Alexandria, Constantinople, a Rodes, a Xipre, aquest comerç, aquestes vies econòmiques, també atrauran, no? Els atacs pirates i corsaris, que ja veurem què és cada cosa, i, a més, els estats s'estan consolidant durant el segle XIV, durant el segle XV, cada vegada més també els estats tenen capacitat per combatre la pirateria, per fomentar la pirateria, no? I per utilitzar el cors com una eina bèl·lica i econòmica més. Llavors, pirates i corsaris al Mediterrani medieval hi ha moltíssims.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Desaigua, camins i desenyals, el mar
Molt bé, doncs comencem el programa d'avui de les Portes de Troia amb aquestes veles de mar i cel per situar, com sempre, alguns conceptes que aniran sortint al llarg del programa i que val la pena que dominem. Primer de tot, Alberto, què és el cors i què són la, què és la pirateria? Quines són les seves diferències?
Que nosaltres, d'entrada, potser tenim una més idea de què és la pirateria del que és el cors, no? Ni que sigui perquè és una paraula que encara s'utilitza, no? I a vegades en el llenguatge actual, corsari i pirata bàsicament són dos termes són sinònims. També la nostra visió de què és el pirata és una visió romàntica, no? El romanticisme encombrarà els pirates o encombrarà la pirateria, la medieval però sobretot l'atlàntica, no? Pirates del Carib com un espai de llibertat, no? El romanticisme, fins i tot si tothom sap algun poema, no? És el de Cañones por Banda. Durant l'edat mitjana, la pirateria o el cors no són exactament això, no? Sinó que s'integren dins de les lògiques econòmiques i de xarxes de poder al Mediterrani. Molt, molt esquemàticament, la diferència entre cors i pirateria és que la pirateria és una activitat no reglada. Un pirata és aquell que és un lladre, és un salteador de caminos, únic que aquest camí és un camí marítim. Un pirata és aquell que assalta naus, normalment comercials, per agafar el botí, no, emportar-se-la a un port, en un port franc, i vendre-les. No? És un lladre. En canvi, el corsari, és un pirata, però que actua per un poder. És a dir, és un pirata o és un agent d'un estat enmascarat en un pirata. No? Ja sabeu que la pirateria, sobretot, és una activitat anònima. Tu vas pel Mediterrani i t'assalten uns pirates, tu no saps qui són. No? Fins i tot avui els pirates moderns circulen amb falses banderes, no? Uh-huh. I és molt complicat saber qui és la persona que t'està atacant. Un corsari és un pirata, però que si anéssim a veure qui és i anéssim a veure per què actua i per què ataca a la gent que ataca, veuríem que ho fa per una qüestió política. No? Hi ha, es diu corsari perquè el que hi ha és una patent de cors, és a dir, el permís d'un poder, el rei d'Aragó, la Gènova, el rei de França, el rei de Castella, qui sigui, que amb el que aquesta persona privada ha signat un contracte en el que s'estipulen, no, les condicions d'aquesta patent d'acord. No? Tu pots atacar, pots robar, però jo et dic a qui robes, a qui ataques. Ja us podeu imaginar que qui robarà o qui atacarà són els meus enemics. No? Els meus enemics i els amics dels meus enemics. No? Els amigos de mis enemigos son mis enemigos. I llavors, aquest corsari, que en el fons és un és una forma privada de fer la guerra i és una forma d'intervenció o d'acció o d'atac econòmic contra els interessos dels enemics, aquesta seria la diferència. No? Un pirata va per lliure, un corsari el que té darrere és un poder, és un estat i té un contracte. Diguem, no arribaríem a dir que és un funcionari públic, però sí que hi ha una relació entre un poder i aquests atacs, en principi, indiscriminats.
És a dir, que bàsicament un corsari és un pirata legal.
Bàsicament, sí, seria això, no? És algú que es dedica a la pirateria, però que té marcat les condicions en què fa aquesta pirateria, no? Clar, llavors es donen casos molt, molt divertits i molt interessants, perquè, clar, tu ets un corsari, però has de fingir ser un pirata, no? Perquè, clar, imagineu-vos els incidents internacionals, no? Imagineu-vos ara, no? Un contratista privat a sou dels Estats Units roba un carregament, no, roba un vaixell amb tecnologia xinesa. Ah, es lia un incident diplomàtic brutal. Ara, si això ho fan uns pirates somalis, no? Que ningú sap ni on està Somàlia, tu pregunta-li a un americà on està Somàlia, és diferent, no? Llavors, la distinció entre pirateria i cors és aquesta, és aquest doble joc. I, sobretot, és un joc que està totalment regulat. És a dir, hi ha un contracte de per mig. Un corsari català, per exemple, signa amb els oficials del rei d'Aragó un contracte en el que li diu durant quants anys o quants mesos podrà fer de pirata, amb quines naus podrà fer-ho, a qui podrà atacar i a qui no podrà atacar, no? Perquè tu no pots atacar, clar, tu no pots, per molt que vagis de pirata, si a tu et paga o tu tens un contracte amb el rei d'Aragó, no atacaràs naus de Mallorca o naus de València o naus de Barcelona. Ara, sí que atacaràs a naus italianes, franceses, fins i tot quan surtin de ports catalans. No? Tu tens llicència per, com James Bond, que t'agrada tant, doncs, per matar. No? Tens llicència per robar. I a més, i això és també interessant, en aquest contracte també es pot fins i tot estipular quina part d'aquesta pirateria o quina part d'aquest benefici arriba a la corona. No? En tot, és un contracte, el que avui diríem, un contracte d'obra i servei.
Molt bé, i quin és el tipus de perfil de persona que acabarà sent un corsari o un pirata?
De fet, és molt difícil perquè són identitats molt canviants. De fet, el comerç legal, allò que entenem com comerç legal, que és un mercader o un inversor que munta una nau, i inverteix i es dedica a comerciar, potser d'aquí 6 mesos ens el trobem finançant, no?, un atac pirata, o ens el trobem decidint que guanya més diners com a corsari. Perquè al final és el corsarisme o la pirateria és una manera més de fer comerç al mar. Un comerç potser il·legítim, il·legal, però al final la pirateria tampoc afecta tant a la macroeconomia, no? Perquè aquests pirates, quan roben el carregament arriba als mateixos jocs. L'únic que, doncs mira...
Hi ha hagut una petita fuga, no?
Hi ha mercaders que són mercaders normals, no? I que, bueno, doncs escolta, tu el viatge d'anada descarregues i quan tornes al seu negoci ha anat bé o malament o no sé què, tu a l'altura del Magreb, pues, escolta, pues, fas un passeïto, a veure què agafes, no? Llavors, excepte casos purs, no?, el que seran, per exemple, els pirates barbariscos, no?, ja més en època moderna, no?, que ja sé que sí que són societats o espais, no?, com l'Isla de Gerba, més orientats a la pirateria com a forma de vida, és molt complicat perquè hi ha gent, de cometes, honrada, que en un moment no ho és, perquè són identitats canviants. Un corsari, moltes vegades aquests corsaris són armadors, són inversors, no? Gent que inverteix en galeres, que inverteix en naus i que de tant en tant inverteix també en aquesta forma legal, no?, de robatoris, que és el corsari. També hi haurà moments en què l'Estat, en què la corona potencia això, no? Ja, potser ja arribarà el moment al llarg del programa de parlar-ho, però hi haurà moments en què la corona, quan l'escenari bèl·lic ho permeti, aposti per aquesta guerra de baixa intensitat. No? Tu pots fer la guerra reunint 50 galeres, no?, i mobilitzant 10.000 homes per fer un atac frontal, o pots deixar, no?, que hi hagi 60 tios pel Mediterrani amb la seva nau fent el que els doni la gana, però tu sabent que estan putejant els teus enemics. No? Jo
sí,
no m'entero, però llavors, guerra, comerç, no? És molt interessant perquè quan es fan bueno, descripcions o quan es ressegueix vitalment qui són alguns d'aquests corsaris o alguns personatges, és gent que un dia el tens com a capità d'unes galeres reials defensant la costa de Sicília i el dia següent...
Sense escrúpols, eh?
El tens 6 mesos fent de pirata a Xipre, no? I després, quan arriba a Barcelona, armant una nau comercial per anar-se a Alexandria, no? Bueno, és una època...
Canviant, ja ho estàs dient.
Emprenedors, que diríem avui.
Molt bé, i abans has esmentat també que durant l'edat mitjana i fins i tot durant l'època antiga ja hi havia diferents llocs, en aquest cas al Mediterrani, que eren com específicament allà on segurament et ficaries en un bon embolic pirata.
Bueno, sí, clar, pensem, a nosaltres ens costa una mica pensar en el passat en aquests termes perquè nosaltres vivim en una època d'estats. Una època en què l'Estat, el monopoli de l'Estat, el monopoli de la força, el monopoli de l'administració i de la gestió, es despleguen per tot el territori. No? Tu, allà on estiguis de Catalunya, allà on estiguis d'Espanya, allà on estiguis de França, perceps l'Estat.
Exacte.
Perquè l'Estat arriba, l'administració, la policia, els impostos, l'IVA, el que sigui, els semàfors, arriben. Al Mediterrani, medieval, però també modern, la presència de l'Estat o la presència de la... Hi ha molts espais de llibertat, no? Fins i tot espais tan bonics com ara, com ens agraden l'Estartit, les Illes Medes, que són espais molt bonics, són espais naturals, amb moltes cales, no? Amb molts raconets, amb moltes grutes que entra, tal, on dos, tres, quatre vaixells es poden amagar perfectament, no? Al nord d'Àfrica, a la costa italiana, a les illes de l'Egeu, no? Hi ha molts espais, no? A la costa turca també, hi ha molts espais on el poder no arriba i on és molt fàcil escapolir-se de les patrulles de vigilància. Són llocs on ni tan sols hi ha poblacions properes, no? És molt fàcil fer una mena de guerra de guerrilles. I a més, és un moment en el que els ports estan comercialment oberts. No? Si tu ets un pirata que actua a Mallorca, no? Te'n vas a Marsella i no et coneix ningú. O te'n vas a una illa a Xipre i no et coneix ningú, perquè la gent que arriba per comerciar a Xipre ve de totes les bandes. No? I la gent no ensenya el DNI per comprar. Llavors, hi ha molts espais al Mediterrani, des de l'antiguitat, però també durant l'edat mitjana, que potencien, no?, aquest tipus de refugis naturals, aquest tipus d'amagatalls, aquests espais on la vigilància no arriba, i que serà molt complicat, no? Per exemple, podem parlar fins i tot de veritables triangles de les Bermudes, no? Espais on la costa catalana, que si feu una imatge mental, aquest triangle, no?, que és la costa catalano-valenciana, les Illes Balears i al nord d'Àfrica, aquí s'encavalquen com a mínim 3, 4 o 5 poders diferents, no? Espais diferents, al nord d'Àfrica, Corona d'Aragó, italians, no?, que venen des de Sardenya, des de Còrsega, des del nord d'Itàlia, la costa de Marsella, des de la regió més del sud de la península Ibèrica, pirates castellans, no? I llavors és un espai on hi ha pirates o corsaris de moltes cometes, de quatre, cinc nacionalitats diferents, no? En el qual tots saben a qui poden atacar, a qui no poden atacar, depèn de si ets un corsari, si ets un pirata. A més, les informacions circulen molt bé. Potser després dona temps d'explicar algun cas concret. Hi ha gent que sap a qui atacar, no? Per exemple, hi ha un cas que jo vaig treballar a la tesi, de dos personatges que s'enfronten en una guerra, en una batalla naval, el 1351-52, i 10 anys després, un d'ells ataca la nau d'un altre, sabent que és ell, perquè el sistema diu que l'espera a la sortida del port, per venjar-se 10 anys després d'aquella batalla. No? La xarxa, el Mediterrani és una xarxa de comunicació. Llavors, les rutes comercials, els moviments, el que passa a l'altra punta del Mediterrani, qui està portant qui està comerciant en què, on van les naus del rei d'Aragó, on van els mercaders del rei de França, és un món molt obert, molt porós, on és molt fàcil aquest tipus d'emboscades. No? I a més, hi haurà una superioritat o una diferència molt important de capacitat bèl·lica. No? Ja, és com ara, no? Tu per les carreteres catalanes pot anar algú en bici, i pot anar algú amb un tràiler de 16 rodes, no? A la pirateria també passarà, com hi ha diferents tipus d'embarcació, hi ha diferents tipus de vaixell, hi ha diferents tipus de maneres de navegar, també hi ha una gran disparitat de força, no? Llavors, els pirates, els corsaris, s'especialitzaran en saber a qui atacar, com atacar i quan atacar.
Molt bé, i aquests atacs dels que estaves ara mateix tu parlant, amb quin tipus de nau, amb quin tipus de, diguéssim, de les dimensions d'aquestes naus, com eren, què en sabem d'això?
Clar, la diversitat i la tipologia de naus al Mediterrani és immensa, no? Hi ha naus més ràpides, més lentes, més grans, més petites, amb més capacitat de càrrega, amb menys, no? Per exemple, una coca, no? Que és aquest, perquè us feu una idea, són aquelles naus amb molt magatzem, que tenen forma com una mena de mitja closca de nou, no? Aquestes són petites, aquest tipus d'embarcacions van molt bé per comerç, perquè tenen molta capacitat d'emmagatzematge i, a més, es poden controlar amb relativament poca tripulació. I, en canvi, hi ha naus com la galera, que és una nau estrictament de guerra. És una nau, potser en una van 15, 20 mariners, en l'altra hi ha 200.
Déu-n'hi-do.
200 mariners, dels quals no només tens 130 o 140 remers, sinó que tens 30 o 40 ballesters. No? Imagineu-vos, tu amb una galera, si te'n vas a la caça de naus, doncs et forres. No? Hi ha vaixells més lents, més ràpids, a més la galera té la virtut de que va rems, no depèn del... es mou, pot tenir rem, pot tenir veles, però es mou amb la força dels rems. No? En canvi, altres tipus de naus es mouen estrictament per la força del vent. No? Aquesta maniobrabilitat de les galeres fa que siguin una eina bèl·lica brutal. No? Llavors, això també determinarà moltes vegades la pirateria, el cors, no? Perquè la diversitat... No? Mai hi ha una igualtat de condicions. No? No. A vegades, quan veiem la pirateria moderna o les pel·lis de pirates, els vaixells són molt semblants. Mira, aquest té 40 canons i aquest té 25. Dius, bueno, ja, però con un cañonazo te'n vas a la merda.
Perquè canons ja tenien els vaixells d'aquesta època.
No, en aquesta època ja existeixen canons de terra, a principis del segle XIV. La primera referència... clàssica d'ús de canons, de fet és catalana, és la galera reial del setge castellà a Barcelona de 1359, però s'explica com una cosa molt rara i, a més, és una galera que està varada. Normalment, la guerra al mar, estem parlant d'abordatges, d'embestides, d'atacs a distància on encara els canons encara no funcionen. A més, el canó en aquest context és contraproduent, perquè tu estàs atacant a l'altra embarcació per quedar-te el que porta. Si tu l'enfonses, no? És el gran problema de les pel·lis de pirates. No? Una colla de pirates que, en teoria, viuen del que roben, es dediquen a enfonsar vaixells, no? No sé si alguna vegada heu pensat en això, però és contraproduent. És com tu, per robar un banc, el fessis esclatar abans, no? Llavors... al Mediterrani els atacs són d'abordatge, normalment, no? Perquè el que t'interessa moltes vegades és tres coses. Quan tu no enfonses una embarcació, guanyes tres vegades més de si l'enfonses, perquè guanyes la càrrega, guanyes la tripulació, que la pots, depèn com, pots vendre-la com a esclava o demanar rescat, i sobretot guanyes el vaixell. Els vaixells són caríssims. Els grans vaixells de l'època, capturar una galera gairebé és millor que tot el que pugui portar la galera d'armament, d'habituatges, de mercaderies. Llavors, es busca sempre això, capturar les naus, capturar la tripulació i capturar les mercaderies. Llavors, no serà fins que en el mar es busqui el xoc, l'enfrontament, no? Quan Lepanto, no? O hagis de lluitar contra la pirateria, però el que vulguis és enfonsar-los, no? Quan siguin xocs de flotes, en aquest context sí que té sentit. En un context de pirates o de corsaris, és molt més interessant, com més coses tinguis per vendre després o per quedar-te, molt millor, no? Llavors, la tipologia de vaixells és molt diversa, com és molt diversa la gent que és pirata, no? Tothom, un pirata no nace, se hace, no? I es fa amb el que té a mà. És a dir, si tu tu tens una petita embarcació comercial i juntes 5 amics i, si vols, pots ser pirata. Segurament et limita molt la capacitat de maniobra, però diguem que estem lluny encara de les reglamentacions, no? O d'un tipus d'embarcació concreta, un tipus de manera d'actuar concret. Per què? I això és interessant, la pirateria, o certes pirateries, certs cors, sobretot entre potències cristianes, són una forma més, no?, del sistema comercial. No? Que hi ha una disrupció, hi ha una violència, però el que es busca és reconduir aquestes mercaderies. Diferent serà, per exemple, els atacs de pirates al nord d'Àfrica, no?, on sí que, per exemple, hi ha ràtzies de territori, no?, comencen a finals del 14, seran més freqüents durant l'edat moderna, no?, que porten totes aquestes torres de guaita a la costa catalana, totes aquestes fortificacions de la costa, que moltes vegades busquen rapinyar el territori, no? No hi ha robar altres vaixells, sinó anar a agafar gent per vendre-la com a esclava, a agafar propietats, no? Però fora d'aquest... perquè ja sabeu que... Un musulmà no pot fer esclau un altre musulmà i un cristià no pot fer esclau un altre cristià, en teoria, no? De manera... Llavors, en aquests espais extraconfessionals sí que apareix aquesta pràctica del tràfic d'esclaus. No?
Molt bé, ja ha anat sortint una miqueta el tema, però aquests atacs de pirates i corsaris que estaves explicant, aquests abordatges que surten molt més a compte, no sempre passaven al mar, en aquest cas al mar Mediterrani. Quines altres ubicacions podien ser les
que
podien patir?
Per exemple, és el que comentàvem. La pirateria o els atacs pirates o els atacs corsaris no sempre tenen per què ser a altres embarcacions o no tenen per què ser al mar. Poden ser, per exemple, arribar a algun lloc de la costa, desembarcar, fer una ràtzia, fer un atac.
Les famoses ràtzies, no? Sí. Saquejos.
Una mica...
Ara se li diuen raids.
Raids? Bueno, clar, ara sí. Sí, depèn a què juguis.
El públic modern gamer que ens escolti, amb una raid ho entendrà millor.
Exacte, si jugueu al Warcraft... Exacte. Coses. No, és una acció ràpida, expeditiva, concreta, no, que vas i saqueges, no, i agafes loot i botí i totes aquestes coses. I això portarà també a que les costes, sobretot en època moderna, es fortifiquin. També perquè la pirateria... en un context on, a partir de finals del segle XV, el poder otomà sobre el Mediterrani sigui molt fort, això convertirà, no, diguem que, per una banda, cronificarà la pirateria, no, des del nord d'Àfrica, i sobretot serà una eina de pressió. I, per tant, els atacs cada vegada són més freqüents, cal fortificar, però això ja ens aniríem a època moderna.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Continuem aquí a les portes de Troia parlant d'aquest interessantíssim tema, els pirates i els corsaris del Mediterrani del segle XIV. Abans hem començat a parlar una miqueta d'aquesta afectació que podia tenir la pirateria sobre l'economia I, Alberto, exactament què hem de saber? Com es veien d'afectades aquestes economies? Tu abans ho començaves a explicar. Bueno, és una petita part del comerç que no arriba, però realment, al final, això té conseqüències sobre les economies?
Això passa encara a l'economia actual, segons a qui escoltis, no? Perquè ja sabeu que l'economia no existeix, poden ser moltes coses.
És el mercado, amigo.
És el mercado,
amigo. Ya lo dijo Rodrigo Rato.
Te lo dijo a ti.
No, a mi no. A todos.
Sí, bueno, podria estar callat. Però, clar, és molt diferent parlar de macroeconomia, de microeconomia, és molt diferent parlar de macroeconomia o de com afecta a les persones particulars. A nivell de la gran economia del tràfic mediterrani, la pirateria o el corsarisme afecta relativament poc. Afecta relativament poc perquè, és el que deia abans, és l'únic, és una disrupció d'intermediaris, per dir-ho, no? El producte arriba. És que arriba en mans de qui no toca. Però aquesta no és una pirateria que busqui destruir, o no és una pirateria com la del Carib, no? No són aquests pirates organitzant-se per agafar el galeón de l'oro, no? I fotre a l'estat, a la monarquia hispànica, sinó simplement són conflictes de diferent intensitat en la que les mercaderies passen d'una banda a una altra i on pirates i mercaders s'intercanvien, no? Perquè, bueno, al final, el que passa al mar, moltes vegades, no? A més, és molt fàcil no deixar testimonis. Bueno, aquí no vull donar idees. Però que a nivell de la gran economia o del gran flux de contactes orient-occident, occident-orient, és a dir, les espècies continuen arribant, el forment, el blat continua arribant, no? La fusta continua arribant, el vi, les obres d'orfebreria, de tallers sicilians, no? Continuen arribant. Però això no vol dir que a nivell particular sigui una gran putada, que tu siguis un mercader, hagis fet una inversió, no? I facis un viatge comercial i resulta que el teu vaixell no arribi. No? És com aquella, com l'argument del mercader de Venècia, no? Per exemple, no? Que és la teva riquesa és molt fràgil perquè depèn, no? D'un atzar. I si tu pots tenir, un dia pots tenir 30 vaixells o 10 vaixells, però si el dia següent se t'enfonsa en 4, no? Tu no et serveix de res que la macroeconomia vagi bé i la teva economia s'ha enfonsat, no? I això ja arribarà, això, el món medieval és profundament legalista i profundament reglamentat, i això generarà tota una casuística al voltant de la pirateria, del corsarisme i del comerç marítim, per exemple, tot el tema del sorgiment de les assegurances. Que, clar, des del moment en què tu tens una inversió, des del moment en què tens unes participacions, no? Perquè a més el comerç marítim és tremendament car, és tremendament incert. Moltes vegades en l'àmbit català el que es fan són companyies d'inversió, no? La càrrega es divideix en parts i tu et responsabilitzes i pagues i inverteixes una part de la càrrega, no? I tu pots, una mica com les accions, no? Tu tens una 18ª part del carregament d'aquella nau, no? Quan aquella nau fa el viatge i quan tornen, no? Es reparteixen beneficis, no? Tu tens, doncs, un 5%, doncs un 5%. Però, clar, és una inversió. Una inversió que pot fallar per moltes coses. Perquè naufraguis, perquè hi hagi una tempesta, perquè hagis de fugir d'uns pirates i hagis de tirar la meitat de la càrrega, perquè resulta que després arribis a un port i les autoritats requissin alguna cosa. Llavors, es genera tot un dret marítim, no? Que fins i tot contempla una cosa que ens sembla molt moderna, però que no ho és, que són les assegurances. Tu pots fins i tot assegurar, no?, la teva inversió, de manera que si passen alguna d'aquestes casuístiques estiguis cobert, no? I llavors, com us podeu imaginar, tot això genera tota una sèrie de reclamacions, disputes, judicis, una cosa que sembla molt moderna però que és terriblement medieval, no?
I qui hi haurà darrere d'aquestes assegurances? Els bancs o els grans...
Bueno,
els que tenien grans propietats o qui eren qui assegurava?
Al final les assegurances sempre són una loteria a l'inversa, no? No jugues per guanyar, una assegurança és una loteria. Això ho explica molt bé Terry Pratchett en El color de la màgia, quan parla de la loteria de les assegurances. Clar, una assegurança és, igual que una loteria és apostar a que et sortirà bé alguna cosa i guanyaràs, una assegurança és apostar a que no et sortirà malament, no? Clar, no hem de pensar tampoc que la majoria de viatges comercials al Mediterrani acabessin malament. No? La majoria de viatges al Mediterrani passen sense tempesta, sense pirates, sense morts, sense res. No? Llavors tu, una companyia asseguradora aposta contra, no? o un assegurador privat aposta contra. Llavors, és un negoci, i això ho sap tothom avui en dia, tremendament rentable. No? I ja és rentable la mitjana. Però a la vegada l'interessant és que dona una cobertura legal contra, no? contra aquesta possibilitat del risc. I a més, generarà tota una sèrie de... I en això, en l'àmbit català, es poden trobar uns quants, perquè justament en aquest moment, com ja saben els nostres oients, pel segle XIV, el segle XV, hi ha moltíssima documentació notarial, judicial a Catalunya. Llavors, fins i tot, es poden resseguir casos de reclamacions, no? Perquè quan a tu un pirata et robava o un corsari et robava, tu podies anar, no? iniciar un procés perquè algú et solucionés el tema.
Tenim alguna reclamació que valgui la pena posar avui de relleu per il·lustrar tot això que ens estàs explicant?
Bueno, dos que jo conec perquè les he treballat i m'he topat. Una és aquesta que us comentava, que per si algú ho vol resseguir, hi ha un article que va sortir fa uns anys sobre el tema, que és un atac en 1361, no?, a una coca d'aquestes naus mercants, propietat de Guillem Morell, que en un viatge comercial a Sardenya, quan surt del port, no?, li està esperant una galera de pirates italians comandats per Perino Grimaldi, no?, el Grimaldi...
Sí, sí, una llarga tradició.
Grimaldi són com els Borbons, no? Mai de frauda, no? Segueixen una línia...
Allà estaven ja
tenen una línia...
a mitjans del segle XIV.
Sí, de fet, els Grimaldi neixen com a... Bueno, i quan es fan en Mònaco per això. Doncs aquest Perino Grimaldi, amb la seva galera plena de pirates, està esperant, no?, que sabia perfectament que el primer viatge comercial d'aquesta coca de Guillem Morell, que venia carregat de productes des de Sardenya, doncs, tal com surt, un parell d'horetes després de que surti del port, els enxampen, no?, amenacen a la tripulació amb que o s'entreguen o els acribillen, i es fa amb tot el carregament. Nosaltres sabem això perquè, evidentment, hi ha una reclamació, hi ha un judici, hi ha tot un procés que es conserva en un manual notarial de l'època, que té 30 o 40 pàgines, en la que hi ha totes les declaracions dels mariners d'aquesta coca, expliquen què ha passat, dient què portaven, què s'han emportat els pirates, quan valia, per què s'ho han portat, no? Qui són aquests pirates, on se suposa que han portat això, no? Són unes declaracions de testimoni sobre això, perquè es busca que la justícia actuï. A més, és aquest cas que us comentava abans, aquest Perino Grimaldi, és un dels capitans genovesos que participen a la batalla del Bòsfor, li van dedicar un programa fa molts anys, primera, segona temporada. Que és una batalla el 1351 on de la vall genovesa aquest Perino Grimaldi era un dels capitans genovesos i Guillem Morell era un dels homes del rei, un dels organitzadors de l'expedició catalana, no? I aquests dos homes van lluitar el 1351, es coneixien, no? I els Grimaldi van ser derrotats, no? I ves quina casualitat, en un moment en què Guillem Morell, a més, el 1361, és el vicealmirall de Catalunya, no? Doncs aquest vell enemic que sap, no?, exactament on anirà la coca de Guillem Morell, què portarà, per on sortirà, doncs, o casualitat, aprofita aquesta informació per rebentar-li el negoci. No? Fixeu-vos com fins i tot la coneixença personal, no?, la informació, no... aquestes xarxes comercials del Mediterrani són xarxes profundament informades. No? A Barcelona arribava notícies dels preus dels mercats a Alexandria, no? O de com havia anat la collita de blat a Armènia. No? És un món de la informació. No? Ja sabeu que la pirateria, per sobretot, és informació. Encara avui, no? La pirateria informàtica neix, no?, de la sobreconnexió. doncs no deixa de ser curiós. Un altre exemple, també de l'àmbit català molt divertit, és un judici, bueno, no arriba a ser un judici, són com unes declaracions de veïns i testimonis de 1340, d'un judici conservat a l'ACA, de, a més, un cas molt modern, perquè és de pirateria i, a més, és de suplantació d'identitat o de verificació d'identitat. Resulta que hi ha un pirata, un pirata al Mediterrani, que es diu Arnau Ferrer i que ha robat diverses naus, no? a francesos, italians, a mallorquins, no sé què. I llavors se l'està buscant per atrapar-lo. I resulta que aquesta gent que el busca agafa a un mercader de Barcelona que també es diu Arnau Ferrer.
No podia passar.
I diuen, aquest és el pirata. I el tio, que diu que no s'ha muntat en un vagens de puta vida, no? I que fa 10 anys ell viu a Barcelona, al costat de la Mercè, al carrer Ample, més o menys, doncs són totes les declaracions dels veïns dient, no? Justificant, clar...
És que ja estava aquí, aquest senyor.
Una mica com el que vam veure quan parlàvem el retorn de Martín Guerra, no? Que de cop i volta algú arriba dient que és una altra persona, no? I, clar, com demostres tu a 1340... Ara és molt fàcil, no? Què ponen tu DNI? Que diem ara,
i ja
no?
Està.
O que et diuen ara. Però, clar, com demostres tu al 1340 a la gent que està buscant a un pirata... No? Que més, per definició, és un mentider, no? Que es diu com tu, que a sobre és català com tu, no? I que a sobre és mercader com tu, i com demostres que no ets tu, no? Fixeu-vos. Però això explica les assegurances, les reclamacions, i tot aquest univers de pràctiques indiquen que el sistema està molt reglamentat, no? Hi ha moltes reclamacions, se sap com actuar... No? No és una cosa que passi en un espai de llibertat o en un espai de buit, sinó que està totalment reglamentat. I això, per exemple, un altre concepte molt, que crec que pot ser molt divertit és el de les marques. Les marques és una cosa que no només existeix en l'àmbit marítim. Diguem que és una marca és un dret de represàlia, no? Un contraataque. L'edat mitjana és un espai que jurisdiccionalment està molt fragmentat, no? No, la justícia única, no? La jurisdicció única és una cosa dels estats moderns. A l'edat mitjana, hi ha illes jurisdiccionals i tu només pots reclamar algunes o unes altres.
O sigui, tu has dit abans que hi ha molta reglamentació, és una època molt reglamentada,
sí, però el que passa fora
en la teva pròpia jurisdicció, en el teu territori. Si passa alguna cosa en un altre territori, tenim un espai, diguéssim...
Exemple, tu ets un ramader dels Pirineus, no? I tu tens uns camps de pastures, i un bon dia arriba un ramader francès, no? O gascó, que sigui. Francès no, perquè segur que els francesos estan molt al nord de l'edat mitjana. I entra, passa la frontera, perquè per ell, que cony és una frontera, el segle XIV, passa amb el seu ramat, es menja les teves pastures i se'n va. I quan tu vas a fer pastar les teves, resulta que t'han fotut tota l'herba. Com ho reclames? Perquè aquest tio està en un altre país. Uh-huh. És un altre país que vol dir que està en una altra jurisdicció i que li jutjarà algú que no depèn de l'administració catalana. Què fas? Queixar-te al teu rei. I el teu rei et diu, no, home, jo no puc fer res, perquè això és una altra jurisdicció. Però el teu rei ha de cuidar per tu, o la teva justícia ha de cuidar per tu. Llavors, s'institueix això de les marques, que és que és el dret de represàlia, no? A tu t'han fotut sent lliure, no? T'han fet danys per valor de 100 lliures, o t'han agafat propietats per un valor de 100 lliures, doncs jo et dono permís perquè creuis la frontera, agafis a qui tu vulguis i els hi fotis 100 lliures. I, clar, no et puc donar una compensació legal, però et dono cobertura perquè tu et prenguis la justícia per la teva mà. Clar, això serà un problema legal molt fort perquè, clar, el tio, el que tu li fas a l'altra banda de la frontera, va al seu senyor i li demana el mateix. No? I llavors hi ha com una mena de Capuletos i Montescos, no? De gent constantment passant a l'altra banda de la frontera a molestar-se. Això que passa en àmbits fronterers o en àmbits ramaders passa també al mar. No? Clar, si la diferència entre un pirata i un corsari és molt petita. Si a tu t'ha atacat un pirata, però tu i tothom sap que aquest tio no és un pirata, sinó que és un corsari i que segurament tingui un contracte de cors no? Un pirata genovès que està atacant, no? Per ordre de la senyoria de Gènova a mercaders catalans, si aquest tio t'ha fotut a tu, clar, això és un acte de guerra. No, no es pot demostrar, però és un... No? I tu tampoc pots reclamar, perquè aniràs a Gènova i et dirà a Gènova, mira, tu t'has agafat un pirata, mala sort. No, jo aquest no el conec de res. Llavors, a l'àmbit marítim també hi ha tot aquest sistema de marques, no? Que també és una manera d'intentar reglamentar, d'intentar fer justícia, no? En aquest espai, que és un espai terriblement maleable, no? on és impossible intentar reglamentar res perquè tothom està fent el que li dona la gana.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Arribem a la recta final de les portes de Troia d'avui. Ara ja, per, diguéssim, matar un tema que és l'únic que ens queda entre les mans en aquest programa d'avui, que seria sobre la legislació que va arribar a fer Pere el Cerimoniós aquí a la Corona d'Aragó.
Clar, si el Cors és una pirateria legal i el Cors és un contracte, no?, amb l'administració, amb el rei, amb el poder, per tal de poder fer una mena de guerra encoberta o de poder tenir una llicència per robar o per depredar, és evident que això porta una regulació, no? Normalment, les patents d'acords són contractes, no?, que es fixen entre el rei o el vicealmirall, el que sigui, i un particular, en què se li dona, doncs, una sèrie d'ordres, no? Pues mira, tu per 6 mesos faràs això, ens donaràs tal part de no sé què, o cobrirem costos en això, i pots anar, però pots fer el pirata, des de tal lloc a tal lloc, no? Durant tant temps, i només podràs atacar a vaixells que vinguin, o que siguin italians, tunecins, castellans, i no? Ara no ens interessa que siguin... que s'ataqui als de Florència, però els de Florència no. I si tu ataques algú de Florència, et rescindim el contracte, direm que no et coneixem i a sobre t'enxamparem i et jutjarem per pirata. D'això, a una regulació global, hi ha un pas. Estem a mitjans de 1356, molt, molt ràpidament. És un context en què és un moment d'impàs amb la guerra contra Gènova, en el que les finances de la corona no permeten el que havien fet anys anteriors, que és mobilitzar grans flotes. No? A més, també és el moment previ a l'esclat de la guerra amb Castella, vull dir que la situació al mar era complicada per la corona, i llavors Pere el Cerimoniós fa 2 ordenacions per intentar assegurar la frontera oberta, que és el mar. Fa una regulació a la Marina Comercial, ell diu que a partir de 1356, i mentre que hi hagi nova ordre, només podran circular naus mercants per la costa catalana que es puguin defensar elles mateixes. És a dir, totes les naus petites de pesca, de no sé què, podran fer només una petita navegació de cabotatge, no podran endinsar-se, i que només podran endinsar-se en el mar, no?, i fer un viatge normal, aquelles naus que assegurin, no?, via una inspecció tècnica, cada vegada que entrin o surtin al port, que poden defensar-se. No? Llavors hi haurà uns oficials als ports, es coneix, per exemple, la documentació del port de Barcelona a 1357-1358, on es fan inventaris, no?, de què port... Doncs, per tal de defensar-te de la pirateria enemiga, del cors enemic. I, a més, fa una regulació del cors. També diu, en comptes de fixar contractes individuals, que també farem un marc legal, no? Per exemple, pot ser qualsevol que vulgui ser corsari, pot ser-ho, qualsevol armador o mercader que vulgui ser corsari, pot ser-ho. De fet, l'Estat no preveu cap guerra, no tenim una flota de galeres que les hem de tenir en sec perquè no les estem utilitzant, i a més tenir parada una galera és molt car, perquè les galeres van calafatejades, no tenen una capa de quitrà per impermeabilitzar-les. Si això es treu de l'aigua, aquest quitrà s'esquerda i s'ha de tornar. La galera és una nau que necessita moure's constantment. I com ara no farem guerra, no mobilitzarem galeres, aquestes galeres les cedim, no? Fem una mena de plan renove, no? Si tu vols ser un armador o un mercader o un tio que pot mobilitzar gent que flamenca, posa't en contacte amb la corona et cedirà una galera, te la posa llesta per navegar, no? I tu t'has d'encarregar del manteniment, tu t'has d'encarregar de pagar a la teva tripulació, d'alimentar-los, de posar l'aigua, de si cal fer alguna reparació en el viatge a fer-la, i jo et dono llicència perquè ataquis a qualsevol enemic de la corona, te'n vagis, tornis, i llavors farem una cosa. Tu em presentes el que has robat, no? Fem inventari, perquè tot això, de tot això s'ha tot inventariat. Quan es fan, no? Tu agafes mercaderies i normalment vas a un port i fas un encant públic, fas una mena de mercadillo, no? O vens, i tot això s'apunta. Bueno, doncs tu te'n vas de... Jo et dono la galera, tu l'armes, te'n vas a fer el cors, tornes, i quan tornis, a mi m'has de tornar la galera tal qual jo te l'he donat, i m'has de pagar qualsevol... No? Tot, no? És això. Tu em jogues el cot, tu em jogues el tanc, no? Jo jogo el tanc, i tu me'l tornes amb el dipòsit ple. I el que hagis fet amb aquest tanc, a mi no m'importa. I el que hagis guanyat amb això, a mi no m'importa. Però és una manera de que de cop i volta el rei, ja no, que no pot mobilitzar una flota, de cop i volta el que diu és, bueno, privatitzem la seguretat. No? De cop i volta potser tenim 30, 40, 50 tios amb les nostres galeres que estan fent la guerra, fent molestant, no?, els interessos comercials dels meus enemics constantment, i a mi això no em costa res. No? I a més, aconsegueixo que aquests inversors, aquests mercaders, aquests armadors, com ells tampoc tenen la seguretat de poder, no? Fer els seus enviaments, tal, es puguin reconvertir en corsaris. Llavors és una regulació molt bonica perquè, bueno, és en aquesta mentalitat del cerimoniós, no? Reglamentar una cosa que havia d'estar reglamentada, però potser no tant, no? Quan la gràcia del cors és que sigui mig secret, no? De que els enemics tampoc sàpiguen ben bé qui és el corsari. Llavors, fixeu-vos, per això és tant aquesta distinció entre pirates, corsaris, mercaders, navegants, és molt difusa, no? Fins i tot, que avui diríem, no? Grans fons d'inversió de mercaders de Barcelona, els mateixos que fan grans enviaments comercials a l'altra punta del Mediterrani, veuen que també està guai invertir en pirates. I durant uns anys, aquest front de guerra obert amb Gènova, a Sardenya, no?, al nord d'Itàlia, es cobreix amb una mena de... Bueno, anava a dir pirates... Amb una inversió privada que ens explica molt bé, ens ajuda a entendre molt bé aquesta figura difusa del corsari, no? És corsari a l'edat mitjana tot aquell que pot ser-ho, no? Signes un contracte amb el poder i fas benefici a la teva manera. A vegades ets tu qui t'has de protegir dels corsaris i altres vegades ets tu qui obliga a protegir dels altres, no? Només perquè, sí, amb aquestes pinzellades sobre és un món molt líquid, no?, que diria el Mediterrani, ja ens explica que la pirateria i el corsarisme medieval són una cosa una mica diferent del que serà després la pirateria atlàntica.
Les recomanacions troianes.
Molt bé, doncs en els últims segons que ens queden de programa, Alberto, aquells que vulguin aprofundir en el tema, què podria consultar?
Hi ha un llibret clàssic, que a més no deixa, el títol no deixa res a la imaginació, que és un llibret d'Anna Unali, editat el 1986, la traducció original és en italià, que és Mariners, pirates i corsaris catalans a l'època medieval, no? Parla una mica de tot això, no? Reconstrueix aquesta panoràmica ràpida que hem fet sobre pirateria, corsarisme, Occident del Mediterrani, Itàlia, Catalunya, i és molt interessant per intentar començar a veure, no?, què passava amb aquests pirates i aquests corsaris durant al llarg del segle XIV i principis del segle XV.
la pirateria al Mediterrani és un molt líquid, és un bon resum pel programa d'avui.
Si podem semblar idiotes i pedants a la vegada, sí, és un bon titular.
Moltíssimes gràcies, Alberto Retxe, fins la setmana que ve.
Adéu.
Al Carlos Lecegui, aquesta setmana amb nosaltres, moltíssimes gràcies també, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem, com us dèiem, amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Retxe.